Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabíeu que l'oli d'oliva de l'Empordà amb denominació d'origen protegida presenta una complexitat aromàtica en la qual s'aprecien aromes que recorden a l'ametlla, a la tomata, als anisats, al fonoll i a la carxofa? Les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, així com també alguns municipis confinats de les comarques del Gironès i el Pla d'Estany en poden produir. A partir de les varietats autòctones de l'Empordà, l'Argudell, la Corivell i la Llei de Cadaqués, que són les més importants, i l'Arbequina, com una de les varietats afegides als últims temps. I és que aquest oli extra verge és fantàstic, amb unes característiques que tindrem els olis d'oliva verge extra que siguin límpids, transparents, sense vels ni terbolesa si es comercialitza filtrat. Són olis molt agradables al paladar, gustosos i aromàtics, lleugerament astringents, amb un amargor i picantor en equilibri amb el fruitat i una complexitat aromàtica notable en la qual s'aprecien aquests aromes que dèiem de l'ametlla, la tomata, els anisats, el fonoll i la carxofa. Poseu-lo a totes les amanides.
Benvinguts a la Fonda. Amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Què, teniu gana? Clar, esmorzeu poquet i després, a l'hora de dinar, tots són presses. No patiu, no patiu, que el nostre pica-pica us el servirem ben ràpid. Mireu, va, primer de tot, des del celler, de l'Empordà, de l'olivar d'en Jan, en Jordi Esteve, ja el tenim a punt. Ja ho veurem, ja ho veurem. El tuit de l'Imma Puigcorbé, la nostra pagesa i veterinària. També un nou formatge. Vinga, va, molta cuina formatgera. També tenim una miqueta de bocato di cardinale. També us posarem una cassoleta. No sé si us la posarem al principi o al final del pica-pica. I un nou restaurant a la Gui Virgínies. I el reportatge. Ei, atenció, atenció, que em sembla que avui us tocarà la fibra. L'Esther Ruelas ja la tenim a punt aquí, a la banda freda de la cuina, d'aquí de Catalunya Ràdio, de la Fonda, perquè ens està ultimant les postres. I la cita final avui serà tan dolça com una coca de pinyons. Què? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim la Sue Moya a punt per aportar-nos un dia més una dona de la gastronomia. Sue, què tal, com estem?
Bon dia, Pep. Molt bé, molt bé.
Escolta'm, cap a on anirem avui? A veure, ja, avui, quina dona ens portes?
Sí, avui anem aquí, a Barcelona, a Catalunya, una dona catalana i que va canviar la seva vida també, bueno, una mica de tradició familiar, però bueno, ella va posar se'l va posar una mica la gastronomia al seu camí.
La Teresa Roig.
La Teresa Roig, sí. La Teresa Roig té un catering, que es diu Catering Roig, a l'Eixample de Barcelona. I bueno, la Teresa va decidir acabar els seus estudis i començar el negoci familiar de la carnisseria amb la seva àvia. Ella es va jubilar, l'àvia, lògicament, i la Teresa va continuar. Però sempre va sentir atracció per la cuina i va començar a oferir als seus clients les croquetes i els canelons. I durant l'any 2000 va viure les vaques boges i el negoci cada dia anava menys. Just llavors el seu cosí va obrir davant un bar de vins i li va demanar que li fes unes tapetes. I es va convertir en el restaurant i ella en la chef. Van acabar la col·laboració a 2009 i la seva cuina va cobrar protagonisme a Can Roig. Avui dia fa cuina pel barri i una mica més i ja té una nova companya, un altre amic, la seva filla, Maria, que ha decidit doncs estar amb ella cuinant.
Doncs un 10 per la Teresa Roig i per la seva filla Maria, perquè passen de fer croquetes a ser una de les cases de càtering importants aquí a Barcelona. Moltes gràcies, Sue.
Gràcies, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit.
La fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
La Rita té 12 anyets ja, però segueix sent la guardiana de casa i del ramat. Les races de gossos guardians dels ramats han estat seleccionades pels pastors i pastores durant mil·lennis per custodiar els animals. És tan fort el seu lligam amb el ramat que fins i tot moririen per protegir-lo.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Xavi Jabató, cap de cuina i propietari del restaurant Ca la Maria Cadaqués de Palamós. Per esmorzar, dolç o salat?
Salat, salat.
Què hi posaríem aquí, a veure?
Home, mira, avui mateix m'he fet un entrepà ben sucat amb tomata amb una botifarra blanca, i un bon cafè.
Home, aquí ara només hauríem de saber d'on és aquesta botifarra blanca,
Home, botifarra blanca ha de ser de, si pot ser, de, del Ripollès.
Del mar, què és el que t'agrada més?
Del mar, a mi m'agrada, tot i que sóc de Lleida, m'agrada tot el peix i tot el peix de proximitat, és a dir, peix, de, si pot ser, bueno, evidentment de Palamós, peix blanc, peix, tot, fins i tot la gamba i l'escamarlà.
Un dia m'hauràs d'explicar què hi fa un home de la terra ferma aquí a Marina.
Ui, és una història molt llarga, i és una història d'amor, una història d'amor. Vaig arribar aquí a fer el servei militar i ja m'hi vaig quedar.
Hem dit que del mar ja hi tenim una bona cosa, i de la terra?
De la terra, home, de la terra unes costelletes de xai fetes a la barbacoa.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, doncs podríem ficar-li uns lleugeret, uns bocarons amb vinagre, unes sardines amb escabeig i una bona torrada.
I un vici culinari que puguis explicar-nos?
Hòstia, un vici culinari. Anar provant les cassoles, amb una cullera i anar provant allò quan ja estan fent el xup-xup i notar els aromes de la picada, de tot el que hi...
Quin utensili de cuina no podries estar sense ell?
Utensili de cuina... Hòstia, és complicat parlar amb un... vull dir, concretament amb un. Però jo em sembla que el forn, vull dir, és indispensable.
Un sabor o aroma de la teva infància?
L'arròs amb llet.
Quan no treballes, vas a dinar a...
Home, em bellugo molt. Vull dir, és complicat, els que tenim un restaurant, va sortint... intentem sortir de Palamós, perquè sembla que si et quedes a Palamós, els companys, mira, ve aquest a copiar, ve aquest a mirar. Bueno, ens movem per la comarca, per el Baix Empordà.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa mirar les estrelles?
Home, n'hi ha una que és de la infància, des de sempre, els canelons de la mare.
I un producte que no suportis, el trobarem?
La crema de llet a l'hora de cuinar.
Per acabar, tofu o entrecot?
Entrecot. Entrecot totalment.
Moltes gràcies, Xavi.
Molt bé, a vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tenim en Quim Mates avui, que avui ens porta una bossa d'aquelles de nevera, sí. Que veig que alguna cosa ens aportaràs aquí. Quim, què tal? Com anem?
Molt bé, bon dia.
Sí, què hi portes aquí a la bossa?
Avui farem un peix.
Peix, ja?
Peix fresc.
Un peix. Això m'agrada molt, avui menjarem peix fresc,
Un bon peix.
Ah, mira, el veig, un lluç.
El farem al forn.
Bona.
Sí,
a veure, com el fas tu, Lluís, al forn?
A veure, preparem el forn, ja, podem tenir 180 graus aproximadament.
Molt bé.
El deixem, ja, i mentrestant preparem la patata, la ceba i l'all.
Perfecte, és a dir, tot cassó al foc.
Tallat a rodella.
Patata, ceba, rodelles fines.
A la bandeja del forn. Sí, sí, sí.
Perfecte.
Tallat a rodelles fines.
Que cobreixi tota la cassola aquí,
sí,
eh?
Sí, exacte. Una fulla de llauré també li podem posar. I força oli.
Força oli.
Que pràcticament cobreixi.
Al forn, vinga,
sí,
va.
I ho posem al forn.
20 minuts, mitjoreta.
Sí, tot depèn una mica del forn i de la quantitat i tal, no?
Molt bé.
Després, un cop ja pràcticament ho tenim cuit, agafem el lluç, li separem la part del cap, i com que és un lluç de quilo i mig, dos quilos, en podríem fer quatre talls, rodelles ben amples.
Com un tronc, no?
Sí, 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 sí.
Sí, perquè, clar, ens quedi bé. La rodella, si la fem d'un dit, no és el mateix que si la fem de tres.
No, ens quedarà massa eixut, després massa cuit.
Exacte.
En canvi, ho fem d'aquesta manera i ens quedarà perfecte.
Molt bé.
Val, després, o sigui, ja si tenim les patates al punt i tal, obrim el forn i posem les rodelles de rap.
De lluç.
De lluç.
De lluç, de lluç.
Sí?
Perfecte.
Sí, exacte. I després ja hi posem sal i pebre.
Molt bé.
També el posem a un raig també de vi blanc.
Molt bé, fantàstic.
Val? I després ja el posem a cocció.
Al forn.
Sí.
Perfecte.
Res, 10 minutets màxim.
Clar, sí, aquí hem d'anar comptant,
sí,
no?
Sí.
Tenim la inèrcia de la patata i la ceba, que ja és a sota,
sí,
i el forn ja el tenim encès, per tant...
Exacte. Tot depèn, no? Després anem comprovant que la cocció sigui correcta i ja el tindríem pràcticament a punt.
Molt bé. Escolta, aquí al final hi poses algun tipus d'oli d'all i julivert, hi poses unes gotes de vinagre...
Ah, sí, quedaria bé. Fem un oli de julivert i all i vinagre, podríem fer-ho tot amb el minipimer,
sí,
i després amb la cullera li tirem per sobre. I queda perfecte i boníssim.
Per xucaripà aquí, eh?
Sí, sí, clar, clar.
Hosti, doncs m'agrada aquest lluç, tronc de lluç al forn, amb la patata, la ceba, l'all i aquesta vinagreta,
sí,
tèbia d'all i julivert, fantàstica. Escolta,
queda perfecte.
Mira, no sé, demà vindré a casa teva a menjar-ne.
Jo crec que ens agradarà.
Pensa que això és un plat de règim gairebé, Vull dir, podríem menjar cada dia.
No cal fer-ne.
No cal fer-ne.
No cal fer-ne.
Bueno, sí. Ens hem de portar bé, Quim.
Bueno, jo ja m'hi porto. A partir de certa edat ja no passa res.
Exacte. Moltes gràcies.
Apa, adéu.
Adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Ja tenim l'Òscar Gómez a punt per omplir una pàgina més de la Guia Virgínies. Òscar, què tal, com anem?
Hola, molt bon dia, Pep.
Què, cap on anem avui? Marxem de Barcelona o ens quedem a Barcelona?
Avui marxem de Barcelona i avui faré una proposta ràpida de tres bars del barri Bonavista de Tarragona.
Tres avui?
Sí, perquè el barri Bonavista és un barri que va començar a poblar-se a partir dels anys 60... I és un barri fantàstic, de moltíssima personalitat, amb molta gent d'immigració, on els carrers no tenen nom, tenen número, com a Manhattan.
Déu-n'hi-do. A veure, i què? Per on comencem?
Mira, anirem al Bar Gómez, que està al carrer 8, número 12. Fa 37 anys que el Cecilio va obrir el Bar Gómez. El Manuel és el fill, que es porta ara. A la cuina està la Susana. I broden unes braves descomunals. Les millors braves que he tastat en els últims 27 anys i mig.
En sèrio?
Bueno, 27 anys i mig i 3 dies.
Hosti, tu, ara m'hi faràs anar aquí al Bar Gómez.
De debò que val la pena. Li vaig preguntar el secret de la salsa i saps què em va contestar el Manuel? Em va dir, mira, te lo digo si vienes con el dinero y me compras el bar.
Home, aquest el que es vol és jubilar-se,
Vol jubilar-se i és un crac. La veritat és que el fan molt bé. Fan molt bons seitons, també calamars fregits, és aquest tipus de bar, fantàstic.
Déu-n'hi-do, què, hi vas menjar alguna cosa més o anem per un segon plat amb un altre?
Jo proposo que fem ruta i aleshores anem al Bar Lucena, que està al carrer 5, número 52. És conegut, el Bar Lucena, per l'amanida de seitons amb vinagre.
Bona, 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 aquí, eh? Fa bona pinta, mira, estic veient la foto aquí ara.
Sí, clar, perquè a més és poc habitual que un bar es conegui per una amanida, per una amanida per començar, i de seitons amb vinagre més encara. I també m'agrada que tenen perdiu o assadura, els menuts, que costa tant de trobar també de vegades. Llavors que tinguis aquesta, anar a aquest barri, aquesta opció d'anar doncs, amb unes braves en un lloc, a l'altre uns pulmons, una perdiu, una assadura, amb una amanida de seitons, doncs al·lucina els fan, és un lloc fantàstic.
Va, vinga, i el tercer?
El tercer és el Paraíso, que és el gran clàssic del barri d'aquest barri, del barri Bonavista.
Ara em diràs que està al carrer número 7.
Doncs has encertat. Avui has d'anar a comprar la loteria, Pep. Carrer 7, número 40. És un bar que va obrir el 1978, de la mà de Gràcia Pedrosa i Francisco Carmona. Actualment tenen dos locals perquè ho han triomfat moltíssim. És el gran clàssic del bar. Vam menjar a la Con, coses de la galleguitat de la reina del meu cor, que és gallega, llavors si hi ha la Con, demanem la Con. Vam menjar molt bon bacallà arrebossat, molsut, sucós, molt ben daurat, bons cargols i bons plats de fregit en general.
Home, doncs mira, un lloc d'aquests que fan bons fregits, perquè clar, els fregits sempre, jo crec que són una mica el termòmetre dels restaurants, no?, i dels bars.
Sí, en aquests bars de tapes és un bon termòmetre i la veritat que bueno, aquí els fan molt bé. El barri sencer és espectacular i el mercat dels diumenges, és, si no és el més gran d'Europa, és el segon més gran d'Europa com a mercat popular a l'aire lliure.
Doncs entra a la Gui Virgínies al bar Gómez del carrer 8, després al bar Lucena del carrer 5 i el Paraíso del carrer 7 de Tarragona. Òscar, avui hem fet un triumvirat aquí.
Sí, sí, avui aneu al barri Bonavista que xalareu.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I la ruta formatgera d'avui anem cap al Maresme, a Sant Iscle de Vallalta, que allà hi tenim la Sílvia de Murgó Formatges. Sílvia, com anem?
Molt bé, bon dia. Què tal, Pep?
Caloreta, caloreta.
Sí. Ara ja estem a tope, eh? Ple estiu.
A veure, va, fem aquesta ruta de formatges per cuinar. Aquest any ens apassiona cuinar, allò cuinar làctics. I volem un formatge que podem posar al forn. Què tindries per aquí?
Doncs mira, dintre d'una mica les referències que fem nosaltres, et proposo el bastard, que és un formatge, una quallada làctica, fumada, que és bastant especial.
Fumada, el bastard.
Sí, el bastard és un formatge de quallada làctica que està fumat a baixa temperatura en fusta de faig. L'habitual potser és fumar així com textures més seques, més pastes més dures, com un curadet d'ovella, i nosaltres hem decidit fer-ho amb una quallada làctica. Si és un pèl més àcida, llavors té un fumat a baixa temperatura una mica lleu que li dona aquest sabor a l'escorça.
Clar, aquest és aquells formatges que te'l pots menjar quan té allò 7 dies i quan en té 24 o 25 ja és una cosa totalment diferent, eh?
Sí, correcte, totalment diferent. Al principi té aquella textura doncs, una miqueta més densa, no més guixosa, i és una miqueta més pujat també el sabor de fumat i l'àcid de la mateixa quallada àcida i clar, al cap d'uns dies, doncs sí, amb 25-30 dies puja molt més de sabor. Sempre poden anar fent una miqueta l'escorça una mica més gruixuda i una miqueta més liquat, també.
Escolta, a tu t'agrada el codony?
Sí,
sí?
M'encanta.
És que saps què passa? Que
amb arbres que tenim a casa de la família sempre en fem cada any.
Doncs mira, fem una cosa. Fem el programa i després farem una recepta. Jo només et dic això, eh? Pasta bric, melmelada de codony, festucs i el teu bastard. A veure què serà.
Uau, bona combinació, ja tinc ganes de veure-ho.
Doncs que vagi molt bé, Sílvia, una abraçada ben gran.
Vinga, una abraçada, merci, Bep.
Adéu-siau.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Acrefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a acrefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
I avui toca, a prop d'arribar a Rocabruna,
un lloc on, per cert, s'hi menja prou bé, molt bé s'hi menja, doncs ens hem aturat a la capellera perquè aquí hi ha un pastor que jo no sé si és més pastor que poeta o més poeta que pastor, a veure si trobo un tot i per aquí, que els col·lis sí, perquè veig que van cridant, les ovelles estan ja ben guardades, mira, ja el veig. Toti, bon dia.
Què? Yeah.
Com va això?
Corre molt i no treparré aquest temps.
No fotis, no, home. Hem quedat avui al vespre perquè ja siguessis a casa.
Sí, però bueno, és el pic de la feina, hem de fer moltes coses, amb el bestiar, amb la terra, bueno, és el pic de la feina, el típic de cada any.
Déu-n'hi-do, venia cap aquí i sort que aquest principi d'estiu ha començat a ploure. Està molt verd, això.
Sí, s'ha arreglat una mica. La pista d'on sortíem s'ha anat arreglant. Sí, presentava molt malament, però bueno, esclar, la fava encara la portem a sobre, perquè el seu és que plogui quan toqui i ara anem una mica tard, però bueno, benvinguda sigui, però costarà, ara m'aclaro una mica, però de moment fa bona cara i presenta que tindrem un bon estiu, sembla.
Tu i jo, sense saber-ho, vam anar a la mateixa escola.
Sí, sí, sí.
Però ets més tendre, tu.
Sí, ja la que sí.
Escolta, com et va venint, tu, aquesta dèria de les ovelles?
No és que em vingués, no és que un dia ho pensés, sempre ho he tingut clar. No és que un dia pensés, hòstia, què vull ser quan sigui gran, pagès i pastor? No, sempre ho he tingut clar, perquè darrere el bestiar hi he anat sempre. Bueno, jo no sóc hereu de res, però darrere el bestiar hi he anat sempre, amb el pare, amb l'oncle i... Bueno, hi he remenat sempre. No, sempre ho he tingut clar. I tot el que he anat fent a la meva vida és per fer això que estic fent ara.
A tu, si algú no et coneix, que et busqui al Twitter, tot i xai ecològic, i veurà totes les seves peripècies, però sobretot totes aquestes petites frases, no? Aquestes narratives que fas, suposo quan estàs allà al mig de les ovelles, i potser no al mig de les ovelles, al dia a dia, perquè ets un autèntic llibre, allò, amb moltes fulles, eh?
Sí, bueno, el Twister, diguéssim, és la meva finestra al món, i també crec que és molt important, sobretot amb el temps d'ara, doncs, que la pagesia ens expliquem el món i de la importància del sector i sobretot de la ramaderia tradicional de muntanya, perquè a vegades potser ens hem descuidat de comunicar-nos amb el ciutadà, en tot el món urbà, i no és que siguem mons antagònics, som mons completament, bueno, que ens necessitem mútuament. I amb això potser no hem estat sempre encertats, la gent de pagesa, la importància d'explicar-nos, perquè sempre parlen de nosaltres, però són terceres persones que parlen de nosaltres, i bueno, el Twister serveix una mica, doncs, per fer aquesta funció. Bueno, tampoc la vaig fer sense cap més pretensió de res, eh? Vull dir, explico una mica el dia a dia, totes les aventures de les col·lis, la història de la roda i la meva feina, i no... M'agrada, sí.
Avui no hem vingut tant a parlar només d'ovelles, sinó també d'aquest ofici, d'aquesta vida de pastor, i sobretot això que deies ara, no? Els gossos, aquestes col·lis que a mi en tenen enamorat, però a tu, des de quan fa que tens col·lis?
Col·lis ja deu fer 20 anys. La primera la vaig anar a buscar amb el mític Jordi Muixac, de la Coloma, que, bueno, un gran pastor, que ens va, bueno, jo crec que ens va meravellar a tots els que vam seguir una mica amb els concursos de la Coloma d'en Jordi Muixac, que és, jo crec que és una, bueno, són una institució del món dels pastors i crec que del país també.
Ja tenen l'ADN aquests, perquè quan hi ha arribat...
Sí, no, tenen, venen d'aquella regala del mític Jordi Muixac, sí, i tant.
Tu, amb una persona...
No sóc en Jordi Muixac ni sóc la Coloma, eh? No, tampoc. Juguem una altra lliga, ara, eh?
Tu, per una persona que no coneguin els col·lis, tu què els diries? Com diries que és un col·li?
Un col·li és un col·li. Hi ha gossos, hi ha col·lis. No té res a veure una cosa amb l'altra, no... M'agraden els col·lis. Els gossos, sí, ja m'agraden, però m'agraden els col·lis.
Clar, però és que hi ha una cosa... Sempre diuen, bueno, el col·li es vigila perquè, clar, ara, per exemple, hi ha molta gent a ciutat que vol tenir un col·li, no? Perquè són bonics, són macos, són llestos, són savis, però, clar, no és el mateix un col·li aquí a casa teu que volten on volen que un col·li al mig d'una ciutat.
No, són... No, però tampoc ho veig negatiu sempre i quan se'ls doni les atencions, sigui conscient que és un animal de sang nerviós i si li poden donar aquesta sortida, doncs tampoc ho veig. com res negatiu, ni molt menys, depèn. Però sí, són... si el volen tenir tancat en un pis, no és la millor raça per fer-ho, perquè es quedaran sense pis.
Escolta, Jordi, tu aquí... Jordi, tot i que... com et diu més la gent?
Bueno, tot i m'ho han dit des de Segalet sempre. Bueno, és el diminutiu de Jordi. Molt poca gent em diu Jordi.
Aquí, per exemple, jo ara veig que hi ha moltes ovelles, sentim la banda sonora dels escallarins que tenen per aquí, i de ben segur que ens en podràs explicar. Tu tens, et vas especialitzant, diguem-ne, cap a un tipus de raça, tot i que sempre parles de que tens lacones, de que tens alguna ripollesa, però et vas especialitzant, no? És important això també.
Sí, ara des de fa 3 o 4 anys ens hem centrat a recuperar l'andorrana, la Roja del Rosselló, que és una raça autòctona d'aquí, de totes dues carenes del Pirineu, o sobretot part del Vallespí, on es conserva més, però aquí sempre hi havia sigut present. També a les andorranes és perquè era el ramat de casa, que bueno, jo quan es va emplegar el ramat jo encara havia de venir a aquest món, però també és per això. Però no només és per una qüestió romàntica, la Roja és una molt bona ovella, és una ovella rústica, i fa uns xais magnífics que crec que són molt difícils de superar com a qualitat. Fa poc i tim, però cada vegada més content d'aquesta aposta en tots els sentits.
Clar, aquí, per exemple, les lacones. Home, la lacona és molt coneguda, sobretot sí, per la quantitat de llet que fa, tota la zona del Roquefort, molts ramats, diguem-ne, de llet, són lacones. Sí. La Roja dels Pirineus és una raça de llet o va més bé per carn?
No, és una raça més especialitzada en carn, però alhora és molt bona productora de llet,
Quant d'endom, més o menys?
Pot fer un litre i mig, sense masses dificultats. També tinguent en compte que nosaltres fem ramaderia de muntanya, aquí l'alimentació també hi juga molt. No.
Hi ha una cosa que tu això no ho saps, la paraula estabular, això no entra en el teu diccionari, no?
No, sí, a l'hivern justament estabolem.
Sí, bueno, però per força.
Per força, bàsicament és... s'acaben estabolant elles, perquè jo ja els hi voldria fer allargar més la campanya, però quan comença a fer dies seguits de rufa, no hi ha pas maneres que vulguin sortir del corral. I encara podríem pellocar alguna cosa, també. Esclar, és culpa meva, si no trobessin res al corral, ja tindrien més ganes de sortir.
Bueno, escolta'm, a l'hivern també ens estabolem nosaltres,
Sí, però sempre tinc una mica meva de nissaga mítica pastoral, que sempre em diu que jo no sóc pastor, que sóc monitor d'ovelles.
Qui t'ho diu, això?
No, una meva mica per això, perquè, diguéssim, potser tinc massa turment per les ovelles, vull dir, no, és una cosa que... sóc molt mal pastor, en el sentit que no els hi faig aprofitar les coses, sempre van a l'ample, i com ara avui mateix, doncs, venen... Bueno, de menjar n'hi ha el que vulguis a fora, però jo sempre m'agrada posar-los una mica de sec a dins, per si un cas. Per si un cas plou, per si un cas no s'han acabat de fartar.
Això és l'ADN de Garrotxí, no? Que mai en tenim prou de menjar. Sempre hi ha aquella cassola d'Anna Camperes després de la carn, dels canelons, de l'amanida, de l'embotit.
Sí, a nosaltres ens agrada menjar bé i al bestiar també ens agrada que mengi bé. També és una manera... perquè si és que el bestiar no està bé, jo és que tampoc no acabo d'anar. És com ara, vull dir, tenim una colla, un ramat considerable i som davant de les ovelles, no sents res.
Són molt quietes, són molt manses,
Però vull dir, el silenci absolut, això és perquè són ben fartes, està tot apriat, tot acotiat, i aquí sembla que no hi hagi ningú.
Sembla
molt fàcil, però vull dir, hi ha moltes hores de feina i moltes atencions, per sentir el silenci.
Home, ara mentre es va xerrant, jo em vaig mirant un marrà que tens aquí davant, que no es fa cara de gaire de bons amics, però sembla molt manso.
Sí, no, el bestiar també, com que és molt remenat i són moltes hores, més aviat és molt manso, manyac i d'això, i sempre hi guanyes molt més, Tinguent bestiar esquert és una font de problemes.
I com es fa això? És a dir, com s'aconsegueix tenir un ramat tan tranquil com el que tens tu?
En dedicació. A mi em segueixen, perquè saben que no les enganyo. I...
clar, aquí, per exemple, tens aquest marrà d'aquí que, si m'hi costés jo, podem fotre-hi alguna cosa o... no? Perquè com és un marrà d'aquests? Perquè, clar, ha de tenir també el seu temperament.
Sí, tenen la seva sang, però no són animals... bueno, com que jo tinc bestiar molt manso, no... no borden.
Tot i com
sí,
és un...
Pots trobar alguna vegada d'això, però com que és això, com que és bestiar ben portat, perquè és així i hi ha molta dedicació i moltes hores al darrere, no és un bestiar esquert, ni raro, ni tenen massa mala sang. Entre ells sí que es tenen les seves coses, però quan la jerarquia està, és clara, no hi ha disputes. I ara, en aquests moments, la jerarquia és ben clara. Justament és aquest barrà, doncs, és el xèrif. Per això, mentre hi ha disputes quan la jerarquia no és clara. Quan hi és, no hi ha problemes.
Tot i com és un dia a dia teu ara a l'estiu? Perquè, clar, tu i les ovelles.
Un caos total. Marxo de seguida a punta de clar molt ramat, les pujo cap a dalt a Pla Camilleres, a tocar a Coll d'Ares, baixo i me'n vaig a fer veïnes amb el tractor, d'allà a l'herba, pujar fems, mil coses. I llavors hi vaig pujar a fer-hi un cot d'ull, però cap a tarda enllà ja solen baixar elles mateixes sense que les hagi d'acompanyar per això.
Home, Déu-n'hi-do, però hi ha un tros d'aquí fins allà.
Hi ha una trossada, hi ha una hora llarga i pujant de pressa, sí, sí. No m'agrada tenir les ovelles així soles, però és que no es pot fer de cap més manera, perquè és això, no. He de fer tot el paper de l'auca. M'agrada molt ser pastor, també m'agrada molt anar amb tractor, però bueno, m'agradi o no m'agradi, totes aquestes coses les haig de fer. Llavors, un cop hagi passat fora de la feina a la terra, també em puc dedicar molt més amb les ovelles.
Déu-n'hi-do, clar, aquí en veig alguna que és negra, tens l'ovella negra per aquí. Quina és aquesta?
També això va bé per comptar-los. Sempre en tenim, tots els ramats sempre n'hi ha. Comptar tot el ramat amb un condó i això com ara, i pujo que l'estim moltes hores sol, si hi ha les 7 negres, és probable doncs, que siguin totes. Si de les 7 negres només en trobes 4, ja pots començar a córrer, que et falta mig ramat. Perquè això, el ramat sembla allò que hagis de saber com són, però si les tens esteses, pot semblar que n'hi hagi 1.500. Si les tens totes embutxucades, sembla que n'hi hagi 50. I sóc cada dia, però mai... costa molt, saber les ovelles, que, si te'n falten o no te'n falten.
Això és una bona manera, perquè, clar, sí. Per proporció...
Per proporció, sí, sí. No, sí, sí. No és només una mania, Vull dir, això va molt bé, és una cosa que fem servir. 7 negres, anem bé. 5, ja pots començar a córrer, que te'n falten.
Hi ha una cosa important en tot això que fas tu, el twister que dius, que és aquest llenguatge que utilitzes moltes vegades, que fins i tot per un garrotxí com jo hi ha paraules que ens costen. Ara fa una estona, quan havíem quedat tu i jo, me n'has dit alguna que he passat, hòstia, ara li hauré de preguntar a aquest home.
No, però surt, això també... Jo ja mateix hi ha paraules que he anat perdent, perquè és que de la manera de xerrar de nosaltres ja hi ha poca gent que ho faci. I com que tens la influència d'un català més estàndard, hi ha expressions que les has anat perdent,
Home, però és bonic que conservis, no?, aquest català.
Sí, 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 però el conservo, però és això. Jo hi ha expressions que les he anat perdent per influència del català estàndard.
Home, a veure, però quin és que ara no dius o ja no ve el cap i en canvi...
Hòstia, no ho sé, moria. Un dia xerrant anava pensant, hòstia, aquesta ja no la dic, aquesta ja no deixen, no ho sé. De poc hi penso gaire, em surt així que d'allò, però...
Perquè ara aquí, ara mirava el missatge, m'has dit apriant, estic apriant hòsties. Què vol dir això, ja?
Apriar és arreglar. Posar les coses bé, saps? Apriar és arreglar.
Home, jo crec que si féssim allò un minut de parlar amb Garrotxí, tu i jo... De ben segur que molta gent no ens entendria, com tampoc potser ens entendríem amb algú del Pallars, no?, o amb algú del Delta de l'Ebre. És a dir, és bonic que hi hagin aquestes paraules.
Sí, home, s'ha de conservar totes les... Però tampoc ho faig pensat, Vull dir, no és que canviï de registre, vull dir, xerro així i ja està. Tampoc sé si me'n poden entendre gaire el Pallars o l'Ebre, perquè no hi tinc gaire tirada, no.
Home, algun dia hi haurem d'anar-hi, no?
Hòstia, jo no surto d'aquí,
Quin és l'últim dia que has sortit de la comarca?
Fa un any i mig.
Hòstia, ja fa... Encara parlava molt gairebé cada dia del Covid,
Fa un any i mig, sí, sí.
Que ara et anava a preguntar on te vas anar, si es pot explicar.
No, és que a mi no em va canviar res, perquè és que no tinc pas tirada de...
Tu el Covid el vas passar tranquil aquí amb les ovelles, no?
No vaig notar res. Sí que hi vam notar, doncs, amb el tema de la comercialització del xai i tot això, sí, que ens va ser un problema, però amb el meu dia a dia, com si no hagués passat res.
Tu et dediques a les ovelles, que ara, d'aquí una estona, a veure si me'ls ensenyes, perquè els vaig sentint per aquí, però com que estan molt quietes, tampoc es veuen gaire. Però, clar, una cosa és, diguem-ne, fer llet per fer formatge, per vendre la llet, per fer iogurts. L'altra és els animals, com dèiem, per carn. I això és una cosa bona, no? Perquè, per altra banda, també, Toti, no sembla que estiguem al millor moment de la nostra vida amb la comercialització del xai, perquè cada vegada sembla que hi hagi menys gent que mengi xai, o no?
No, bé, Catalunya és totalment deficitària en xai. Tres quartes parts del xai és d'origen forani. Vull dir, el problema no és la que no es consumeixi xai, el problema és que no queden ramats aquí. Nosaltres, si tinguéssim, doncs, un ramat més gros, no crec que tinguéssim problemes per comercialitzar el xai. Però vull dir, com que la política agrària és com és, vull dir, per més idees que tinguis, per més feina que hi facis, amb això no n'hi ha prou. Vull dir, si no t'acompanya la política agrària, ens quedarem sense ramats. Això és així, no és per dir un escenari apocalíptic, però és que en els últims 20 anys ens hem perdut més de la meitat dels ramats. Vull dir, que s'ha fet res. Llavors intentes fer les coses el màxim possible de bé, dedicant-hi tota la passió i l'energia i creure en tu, i saps que no pots comptar en res més amb la teva feina, no, i sobretot amb la complicitat dels consumidors, perquè també et diré que si no hi hagués un consumidor conscienciat i haguessin de vendre els nostres xais així a l'engròs com aquest d'allò, caiem la setmana que ve. Però per sort, cada vegada hi ha un consumidor més conscienciat, i per això és important també des de les xarxes, que a vegades ens sembla que no val la pena, però nosaltres amb això, doncs, des de les tonteries aquestes que explico a Can Twister, doncs no hem tingut mai més problemes, doncs, per treure xais. Que sembla poca cosa, però jo me'n recordo anys darrere, doncs, hosti, que tenies 150 xais a punt de marxar, i en lloc d'una il·lusió el que estaves és espantat. I quan els havies d'anar a vendre semblava que anessis a demanar caritat. Vull dir, tot això s'ha canviat. No vull pas dir que fem cèntims, perquè no és així. Però almenys estic content perquè hi ha una valorització de la nostra feina. I és una satisfacció perquè és que ho donem tot per això, eh? Almenys que una part important, doncs, de la ciutadania, jo crec que sí que vol que hi hagi futur, doncs, per la ramaderia tradicional i per tot aquest món dels pastors, i si som és pel compromís dels ciutadans, no, per res més.
Home, ja és bo que valorin el producte, sobretot també quan el producte és bo, perquè moltes vegades jo crec que hi ha molta gent que potser no consumeix perquè no coneix, no? És a dir, saber qui hi ha darrere dels xais d'en Toti, saber qui hi ha darrere d'un porc determinat o d'una vedella... Mira, qui és aquest?
La Wallis.
La Wallis? Se'ns ha fotut al mig, eh? Sí. Sembla que vol parlar.
És el meu joguet, diguéssim. Sempre serà una cadallota, em penso. No, a l'hora de treballar ja és fina, però és molt pallassa i juganera, però també és així perquè jo l'he fet així. Veus, els altres tenen una altra actitud, però aquesta és així perquè jo l'hi he fet així. Ja m'agrada. També hem de riure, eh?
Home, escolta'm, són els teus amics, de fet, quan te'n vas per aquí a les muntanyes.
Els companys de tots són molt, molt. I just, mira, amb aquelles dues d'allà ens va caure un llamp a sobre.
Què dius ara? Sí, quan va ser això?
Ella fa dos estius ens va tocar i ens va revocar tots tres.
Però encara hi sou, vull dir que, sí, no? Sí, però... Sort.
Per això, que ho compartim tot amb els gossos. I també ens va tocar perquè nosaltres baixàvem els últims. El ramat baixava davant. Vull dir que el pastor és l'últim de marxar. Vull dir, jo la negra ja la veia, però em havia de quedar darrere que cap ovella es quedés enrere. I per això ens va tocar. Les ovelles ja eren a baix, o el que era dalt era el pastor i el col·lis. Per això ens va tocar.
Clar, això que dius ens va tocar, és a dir, quan et toca un llamp, perquè clar...
Bueno, una centella ens va tocar davant, si ens hagués tocat el llamp, no, que ara no xerraríem pas, però ens va tombar i ens va revolcar a terra. Va seguir tota aquella regalia de l'aigua que baixava i ens va tombar.
Toti, anem a d'allò, perquè veig que tens aquí la gallada amb la llet. Suposo que deus tenir algun xai que li has de donar de mamà, no?
Sí, són xurmers, tot això són ovelles, doncs, que o porten poca llet o ovelles que no acaben de ser prou bones mares. I la feina del pastor és, si hi ha que no vol pujar l'ovella, doncs els ha de pujar el pastor. Sempre en tenim, d'aquests xais, al cap de l'any.
Va, anem a mirar, perquè em sembla que se'ns hem entortolligat aquí amb aquesta cadallota que dius tu. Carai, Toti, tens una bona colla aquí, eh?
Sí, tot això són les parideres i aquí són individuals i tenim l'oella amb els seus xais i també serveix una mica d'infermeria. El bestiar que està una mica així esgaloi o que no acaba de marxar també el tenim tancat aquí. I els xais petits els tenim aquí de manera individual, així ho podem tenir tot més controlat.
Tu com ho fas per tenir de més o menys tot l'any? Perquè, clar, aquí l'important, no, una mica és la regularitat i això és una cosa natural, també.
Sí, no hi feia res.
Elles mateixes ja es regulen.
Sí, no hi feia res. Sobretot, bueno, esclar, depèn d'una bona alimentació, que aquí ja ho veus que és generosa, també depenem molt de les condicions meteorològiques perquè això no ho podem controlar, però normalment ho tenim força... Tenim xais gran part de l'any. Sí que sempre tens un pic al cor de l'hivernàs, però ara mateix som bueno, al pic de l'estiu i de xais petits ja veus que n'hi ha una colla i que n'han d'anar vinguent. I també se'n va marrint aquest temps. No? Sobretot és això, el bestiar d'anar ben portat.
Veus que hi ha molta diferència, per exemple, a l'hora de parir amb una lacona o amb una d'aquestes ripolleses o amb aquestes que tens tu, no? Aquestes d'Andorra, la roja.
Sí. La lacona és més prolífica, et portarà moltes més bessonades, xais de 3 i d'això, això sí que ho té. Però les altres, tant la ripollesa com la roja, ja són ovelles... Com a raça són bones productores de xai, però sobretot el que hi fa més és el maneig, la raça hi fa, però hi fa un maneig, les atencions i tot, perquè ja pots tenir... Si no, no iran, eh? I també depèn molt del temps, ara com ara es barreixen moltes ovelles, també perquè hi ha molt de menjar fora i la calor no apreta, i llavors les ovelles van. No.
Aquí jo estava mirant ara, sempre parlen moltes vegades, no?, quan... la carn no saps d'on et ve, la carn de xai, i dius, ui, aquest xai xaieja. Aquí dubto que aquests teus xaiegin, eh?
No, també jo crec que el més important per mi és no desmamar. Jo no els desmamo, xais. Llavors tens un xai tendre, melós, i que es desfà la boca.
Xai de llet, eh? Xai lletó.
Sí. Jo per mi és el tot. Sí que apretes més l'oella amb això, però, bueno, si l'oella va ben portada, o cria de sobres un xai. I també s'han de sacrificar tendres o xais. Perquè si no, el xai sí que és una carn complicada, eh? Si no és un producte exquisit, gourmet, com... Bueno, és que gairebé com un procés d'un bon vi, no... Quedes embafat, no menges, sí. Que és això, el producte ha de ser... de la ramaderia tradicional, que ha de ser, per anar bé, ecològic, però sobretot el producte ha de ser de qualitat. I qualitat hi vol dir fa la raça, però també hi fa, bueno, això. T'hi has de passar la vida aquí treballant.
Tot i, ens has dit que avui en dia tens la sort de que et valoren el producte, sí. Per altra, també dius de que aquest món, que tu ets una persona que està en perill d'extinció.
Sí, no és així, és... No, perquè és... corres tot el dia, treballes molt per fer girar la roda. No tens capacitat d'inversió per res, perquè aquí ens podem pensar, hosti, que un pastor em fa prou amb el gallato i el serró. No, vull dir, un pastor ha de menester molta maquinària, hauria de menester instal·lacions que aquí les tenim com tenim i s'haurien de poder modernitzar, però no tenim capacitat inversora per fer això. I això no és que puguis treballar més, és que no don. Llavors, hi ha altres països que la política agrària acompanya. Dissortadament, el nostre model de ramaderia i de treball sigui prioritari per acompanyar l'ajudal. No.
Tot i, d'aquí a 10 anys, com et veus?
No, jo d'aquí 10 anys em veig fent exactament el mateix que faig ara. No, em plantejo, com és això, com et deies de Sagleta, quin dia vas decidir fer de pagès i de pastor? No, és que ho vaig tenir... sempre ho he tingut ben clar. Mira, me'n recordo quan vaig... arreplegar 4 duros de treballar en la fàbrica, tenia 19 anys i vaig anar a triar les meves primeres 10 ovelles a la Cadamont de Vialla. I és com si fos ara, vull dir, me'n recordo d'en Quel, d'en Ramon, que eren allà davant, sembla que sigui ara, vull dir, no... I d'aquí 10 anys faré exactament el mateix que fer ara.
Ets feliç?
Ah, sí. No, m'agrada, el que faig, sí. Clar que t'agradaria que... M'agrada molt que... Clar que també m'agradaria poder-te guanyar la vida dignament i que poguessis, no per marxar enlloc ni per tenir cap luxe, però senzillament, hòstia, doncs tenir maquinària segura, unes instal·lacions còmodes pel bestiar, són coses que, bueno, et farien més feliç.
Home, però jo veig que aquestes parideres estan molt bé.
Sí.
Les ovelles ara les veig aquí al costat, sí, també estan fantàstiques.
Sí, home, esclar, però vull dir, t'agradarien coses... més modernes. Aquí, bueno, és l'antiga cor de les vaques, que ho tens, o que bestia està molt bé, però això és molt lent i feixuc a l'hora de treballar, ho fas, que d'això, però és això, vull dir, a vegades es diu de que el pastor ens acabem perquè falta, per manca de vocació, no. Vull dir, els pastors s'acaben perquè en qualsevol altra feina sabem que ens podem guanyar molt més bé la vida. I és això, hi ha poca gent disposada a renunciar a tot això, perquè a vegades es pensen, hòstia, aquest fa de pagès i de pastor perquè no sap fer gran cosa més. No, vull dir, això no va així. Vull dir, l'atur al món rural no existeix, perquè en qualsevol taller o petita empresa d'allò, la gent de pagès són els primers que ens lloguen. Per què? Doncs perquè són gent que ens en sortim de tot. I, bueno, que és això, treballem molt i d'allò, com avui mateix no sé quantes hores he fotut, però ja ho veus, no. Vai riguent, no. És això.
No. Tot i sense pagesia no hi ha cuina per això.
No, és clar, evident, evident. Sí, sí, això, per dir una cosa, els francesos ho tenen molt clar. Per això tenen el model de pagesia que tenen, el model gastronòmic, tot això. A vegades és que no hem d'inventar res. A vegades quan es diu la nova pagesia, vull dir, és que no necessitem una nova pagesia. La pagesia que necessitem és la que havia hagut sempre. La ramaderia tradicional de muntanya, vinculada amb el petit comerç i amb l'excel·lència. Hi ha gent disposada que faci això? Sí, que cap de muntanya ja n'hi ha, però què és això? T'agrada molt aquesta cosa, ja ho veus, bueno, jo, és tot passió per la terra i el bestiar, però els números haurien de sortir, i no surten perquè hi ha hagut alguna revisió de polítiques, de coses, no, segueixen fent el mateix, per tant, no és que desapareixem, però cada vegada el nostre món es va fent més petit, però és que ja és molt petit, ara. Si perdem això que tenim ara, no ho sé si ho podem recuperar, eh? Perquè si d'aquesta determinada manera, no ho sé, jo, per mi s'hi neix, eh? No ho sé.
El que hem de fer, com dius tu, és valorar el producte i pagar el preu que és, sí. No el...
Sí, però a vegades amb això coses que necessitarien que ens ajudessin és com ara una llei d'etiquetatge, és per dir una cosa. El consumidor ha de poder saber si el xai que consumeix és d'aquí, o és de Nova Zelanda, o és de la Manxa. Això ho ha de poder saber. I a partir d'aquí que es cull, és que no es tracta d'això. Això no es pot saber. Tota la traçabilitat que fem sortir s'acaba a l'escorxador. Ja està tot identificat. Per què no fem arribar aquesta traçabilitat fins al consumidor? Llavors, això ens podria valorar, perquè en general el xai del país, del territori, de pastors en quedem pocs, però els que quedem som, jo crec, dels últims més serios que hi ha, és molt valorat, però llavors... És molt fàcil que ens veguin gat per llebre. Sí, tots tenim el carnisser de confiança, el lloc de confiança... No, vull dir, això ha de quedar ben clar. Vull dir, tu, quan has de poder conèixer l'origen del xai, ja està.
Toti, gràcies per la teva saviesa i la teva valentia.
Molt bé, doncs, que ens vagi ploguent i que l'hivern tardi molt a arribar.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer.
Vinga va, que estem a punt d'acabar la setmana i ja tenim l'Esther Roeles a punt. Esther, com anem?
Molt bé.
Sí? Avui sí. Què? Com per acabar? Què tenim? Què ens faràs?
Avui tinc un record.
Un record, a veure, ja?
Un record del meu avi.
Un record del teu avi.
No et passa que a vegades hi ha olors, inclús plats, que et recorden
sí,
algú?
Sí, sí. Mira, de fet, aquí te fem la secció del bocato di cardinale.
Ah, sí?
I hi ha un... Mira, un dit el farem a tu, aquest.
Ah, vinga. Sí. Doncs mira, avui us ensenyaré com es menjava la taronja al meu avi.
A veure, i com se la menjava?
Mira, ell les pelava, vale? I les tallava a rodanxes ben fines. Mm-hmm. Ho posava en un plat i les polvorejava canyella, clau, sí. Pebre i sucre moreno.
Sí. Canyella, clau, pebre i sucre moreno.
A veure, en veritat, ho pots explorejar amb les espècies que m'està agradant, eh?
Com, clar, però a veure, però aquest és l'aroma del teu avi,
aquest
no?
Aquest és l'aroma
de la taronja del teu avi.
Sí. I finalment, què feia el meu avi? Doncs pues ho regava amb un xorret d'anís.
Del mono.
Del mono.
De Badalona.
Ell no vivia a Badalona,
no?
Però com que jo sí, doncs... Pues...
Clar, etiqueta vermella o etiqueta verda?
La vermella.
La vermella. Ui, que bé. Escolta'm, i taronges, bueno, ara haurem de mirar perquè taronges estem a l'estiu i la taronja no sé si en trobarem d'aquí, eh? Però bé, si no ens el guardem, tu, aquesta recepta.
Guarda-te-la, va.
Fantàstic. Moltes gràcies, Esther.
A tu.
Vinga.
Des de l'olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Corria l'any 1834, quan el vi va fluir pels carrers del poble i tot ho va tenyir. Al capdamunt de la vila, allà sobre el turó, hi havia el celler de Can Linus, un petit mas envoltat d'unes precioses feixes plantades principalment de lladoner roig. A les feixes, sempre lladoner, els plans els guardaven per la carinyena. Aquella verema va ser prou ufanosa. El mateix any, el gener va caure un aiguat extraordinari, plogué 40 dies i 40 nits. El mateix estiu fou ben sequer. Doncs ja tot fermentat a finals d'any, quan la fred ja ben saludava, aquella vella xeta de coure de la tina de fusta va fallar. Era de nit, ja entrada. En Mel Linus va fer un bot del llit quan va sentir que alguna cosa passava. El vi sortia per tot arreu. No hi havia res a fer. La tina, de 20 bocois, era la més grossa del poble. I aquell any era plena fins al capdamunt. Tots els carrers del poble van quedar tenyits d'un bonic color de vi. L'orlina va baixar sanguinolenta alguns dies. L'olor dels carrers va durar fins les següents pluges, però aquell color morat encara es pot veure pels carrers de Rabós.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui, una frase del xef Ferran Adrià que diu: el primer senyal que estàs innovant és que la gent no t'entén. Esperem que us ho hagi passat de meravella i ja ho sabeu, si tot va bé, d'una a dues ens hi tornareu a trobar a la Fonda de Catalunya Ràdio. Adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat. És pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat.